Bé, començarem perquè si no ja anirà entrant la gent, si no sí que es farà molt tard i no tindríem temps de fer-ho tot. A continuació faran les presentacions les estudiants de què ja us hem parlat abans de la pausa. En primer lloc, aquí a la meva dreta, que començarà, hi ha l'Elisa Alcázar, que és una estudiant que ha començat a fer la tesi doctoral aquest any, que fa només un any que és a Girona, però ja veureu que parla el català molt bé, ve de Múrcia, i també ha començat a aprendre xinès. I comença la tesi sobre les parts del cos en castellà i en xinès, farà una comparació. I avui ens parlarà de la relació entre parts del cos i emocions en aquesta llengua. A continuació, venen tres estudiants de grau, la Paula Martínez i l'Odri Aiguaviva, que fan el grau de Llengua i Literatura Espanyoles, i la Paula Mercè, que fa els dos graus, el de Llengua i Literatura Espanyoles i Catalana. La Paula Martínez ens parlarà dels termes de parentiu en hindi, no tots, alguns termes de parentiu, perquè n'hi ha molts. L'Odri Aiguaviva sobre la relació entre cos, espai i temps en aimara, i la Paula Mercè sobre el sistema numeral en Wolof. Aquestes presentacions que faran elles tres venen d'una recerca que van fer en el marc de l'assignatura de Lingüística General aquest curs, que va anar molt bé i per això les hem convidat a que ens ho expliquin. I bé, comencem per aquest ordre en què les he presentat. Començarà l'Elisa Alcázar, quan vulguis.
Bon dia, em dic Elisa Alcázar, com ja ha dit la meva companya, i avui us vaig a presentar les parts del cos i emocions en xinès. En concret, faré una comparació de les emocions que es relacionen amb el cor en xinès i les compararé amb les del català, i després amb la bufeta de la fel en xinès i en català. Bé. L'objectiu d'aquest treball és conèixer com expressen lingüísticament els parlants xinesos les emocions i amb quines parts del cos les relacionen. Per aconseguir-ho, compararem la relació entre les emocions i les parts del cos, la bufeta de la fel i el cor en xinès i en català. Aquí tenim dos exemples que diuen en català UA s'ha de tenir molt de fetge i UB en castellà hay que tener estómago. El català i el castellà, com abans ha dit la meva tutora, la Lluïsa Gràcia, són dues llengües molt properes des d'un punt de vista cultural. Però, com veiem aquí a l'exemple 1, per fer referència a la capacitat de suportar el valor, la capacitat de suportar coses que són normalment desagradables, el català fa servir el fetge, però el castellà fa referència a l'estómago. Per tant, diem que cada comunitat lingüística relaciona de forma diferent les emocions i les parts del cos. El cor. Des d'un punt de vista científic, trobem una definició al diccionari de català que diu que és l'òrgan muscular situat en la cavitat toràcica que, contraient-se rítmicament, és l'agent principal de la circulació de la sang. Partint d'aquí, diem en català, el considerem com a la seu dels sentiments, per exemple, l'alegria, la tristesa o l'emoció, i tenim un exemple d'aquest ús a l'exemple de 2. A 2A pujarem dalt del cim amb el cor alegre, que és d'una cançó cumballà, on s'expressa que, bueno, el parlant diria que puja dalt del cim amb el cor alegre, doncs està alegre. A 2B, quan la va deixar li va trencar el cor, que aquest és molt comú, expressa que algú li han fet algun mal i està triste. I a 2C, les seves paraules li van arribar al cor, que és, bueno, vol expressar, doncs això, que alguna persona, alguna cosa, que alguna li ha arribat al cor, s'ha emocionat, s'ha commogut, bueno. Bé, ara passem al xinès. En xinès el terme per a cor és xin, s'expressa amb el caràcter que tenim aquí, i en la cultura tradicional xinesa és considerat com a la seu dels sentiments, com ara la ira, l'angoixa, la tristesa, la por, l'alegria, l'alleujament, l'emoció, la irritació o ràbia i la decepció. A més, el cor també és considerat, a diferència del català, com on ubiquen el pensament. En català ubiquem els sentiments al cor i el pensament al cap, però en xinès pensen, diguéssim, literal, amb el cor també, no amb el cap. Doncs ara veurem alguns exemples que poden resultar estranys, però que es fan així en xinès. En primer lloc, veurem les similituds que trobem en les emocions en català i en xinès. Per expressar tristesa, a 3A, tenir el cor trencat, en català, aquest és molt comú, i en xinès diuen xin sui, cor fragmentat, que expressa el mateix. Tenen el cor fragmentat, per tant, estan tristes. Per expressar alegria, a 3A, tenir el cor alegre, de l'exemple que hem vist abans. A 3B, cai xin, obert cor. Quan un parlant de xinès vol expressar l'alegria, diuen que tenen el cor obert o que se li s'ha obert el cor. I a 3C, xinhua niu fang, cor flor salvatgement florir. Quan un parlant xinès està feliç, té flors al cor que floreixen salvatgement. És molt metafòric. I per últim, l'última emoció que s'expressa en les dues llengües amb el cor és l'emoció, la que dèiem que si alguna cosa ens emociona, ens arriba al cor. Per tant, a 4A, arribar al cor, en català, i a 4B, xinzui, cor borratxo. Quan els xinesos s'emocionen, el seu cor s'emborratxa. Passem a la resta de sentiments que s'expressen en xinès amb cor, però no en català. Són la ira, l'alleujament, la por, la irritació o ràbia i la decepció. A 6A, la ira, xin tuo huo ti, cor cap, foc pujar. Els parlants xinesos, quan s'enfaden o senten ira, el cor es calenta i diuen que puja cap al cap. Fins i tot si el sentiment de ràbia o ira és molt, molt intens, el cor pot saltar a la gola i ho treuen per la boca. L'alleujament s'expressa com si, tornant de l'estat de la ira, el cor cau fins a la seva posició inicial, a la cavitat toràcica. Per tant, luo xin, caure cor. Així sé la por, xin tie, cor tímid. Quan volen expressar por, expressen que tenen el cor tímid. La ràbia, així de, uo xin, niu cor. Al contrari del que veiem a l'alegria, que era que el cor s'obria, en xinès expressen que el cor es tanca, es bloqueja, es forma un niu quan s'enfaden i senten molta ràbia. I la decepció, han xin, fred cor, el cor es queda fred quan senten decepció. Bé, passem ara a la bufeta de la fel, farem el mateix que hem fet amb el cor. La definició des d'un punt de vista científic seria que és un òrgan no vital que ajuda a la digestió i emmagatzema la fel. En català s'associa la bufeta de la fel, però sobretot fem servir fel per expressar sentiments de dolor, enveja i odi. Es relaciona amb el gust amarg de la fel. Per això, a 7A, foren dies de fel per a tots nosaltres, que vol dir que aquests dies van ser tristos o amb un dolor amarg, que van ser dies de fel, amargs. I a 7P, a ser més agre o amarg que la fel, vol dir que alguna persona està molt amargada. En xinès, la bufeta de la fel s'expressa amb el terme dan. És la seu en la que conté el coratge i l'òrgan d'on emanem els judicis i les decisions. Tenim un exemple de com també es vincula la por amb la bufeta de la fel a 6. Ni da chu tan si ti pu yao pa. Tu, gran bufeta, anar, no tenir por. Això vol dir que l'interlocutor, la persona que que li diuen aquesta cosa té la bufeta gran i per això pot anar per la vida sense por. No ha de tenir por. A 7A, Udan, Cheren, Cheshenan, sense bufeta, persona tot difícil. Això vol dir que una persona que no tingui bufeta ha de ser molt difícil viure, perquè, bueno, nosaltres suposo que no l'entenem, però jo sí. A 7B, aquí tenim un exemple curiós perquè diu Ta hun shen she tan, el sense cor, ser bufeta. Sona molt estrany, però si pensem és tot cor, ell és tot cor, en català, estem dient que és una persona bondadosa, que és una persona bona. De la mateixa forma, aquí diuen, ell sense cor ser bufeta, o sigui, és una persona valent. Equival la bufeta a ser valent. I per últim, a 7C, tiquetou paquetan, 7 cap, 8 bufeta. Això significa que una persona amb 7 cap i 8 bufetes és una persona molt valenta, té moltes bufetes. Bé, en síntesi, pel que fa al cor, tant en català com en xinès, s'associa amb els sentiments d'alegria, tristesa i emoció, però només l'alegria s'expressa de forma semblant en les dues llengües. També en xinès és l'òrgan on s'ubiquen els sentiments i és considerat com el més important des del punt de vista de la cultura tradicional. Pel que fa a la bufeta de la fel, no hem trobat cap similitud entre els significats que associen en xinès a la bufeta de la fel i els del català, i la bufeta de la fel pot ser gran o petita, segons la capacitat que tingui, la persona serà valenta o covarda. Després del cor, és el segon òrgan més important del cos humà per a ells. Per tant, com hem pogut veure, cada comunitat lingüística relaciona de forma diferent les emocions i les parts del cos. Una mateixa paraula pot tenir significats diferents, segons el nostre coneixement cultural. Per exemple, per mi, al principi, l'expressió del català tenir molt de fetge podia ser difícil d'entendre, perquè jo en castellà sempre havia sentit hay que tener estómago. I fins i tot, ara que ja puc parlar català amb una certa fluïdesa, sigo pensant en hay que tener estómago. I si ho he de dir en català, diria s'ha de tenir estómac, però no fetge. Per tant, aquí veiem la influència de la que parlaven les meves companyes, de la influència de la L1, la que tenim realment interioritzada, sobre la L2, que pot ser que la gent que arriba a Catalunya estigui parlant en català amb fluïdesa, però realment segueix pensant en la seva primera llengua i per tant expressarà les emocions i tot com ho pensa. Per tant, crec que en una societat multilingüe com la nostra és un aspecte molt important a tenir en compte per facilitar la vida de tothom a Catalunya. I ja està. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Elisa. Si us sembla, farem les preguntes del final. Si n'hi ha, fem-ho tot seguit i així potser hi ha coses que poden comentar-se juntes. Per tant, la Paula Martínez ens parlarà dels termes de parentiu en hindi. Quan vulguis, tu mateixa.
Ara sí? Bé, com us ha dit la Carla, jo us parlaré sobre les relacions de parentiu en hindi. Primer de tot us faré una introducció sobre el que és una mica la llengua, llavors us explicaré la categorització en si i finalment unes conclusions que seran com una petita reflexió personal. Bé, el hindi és la llengua oficial de la Índia i també hi ha altres 22 llengües regionals que també són oficials. Cal dir que el hindi només la parla una tercera part del país, que principalment es concentra al nord, tot i que el sud també es parla i a les escoles també s'ensenya. Juntament amb l'urdu, el hindi es considera una variant d'un dialecte estandarditzat que és el kariboli, que es parla a Nova Delhi. Abans, fa molt de temps, quan Pakistan i Índia eren una sola nació, només es parlava una llengua que s'anomenava hindustànic i venia del sànscrit i tenia alguns préstecs de l'àrab i del persa. Però per raons sociopolítiques i religioses, doncs, el territori es va separar i dividint doncs, el país en Índia i Pakistan, i així la llengua també es va dividir donant el hindi i l'urdu. Les diferències que podíem trobar entre l'urdu i el hindi són principalment dues. La primera seria el sistema d'escriptura, que el hindi utilitza un sistema de devanagari i l'urdu fa servir el sistema de l'àrab amb alguna variació. I després per les diferències que tenen de vocabulari són poques, però es pot dir que el hindi té més influència del sànscrit i l'urdu més influència de l'àrab i el persa, però entre ells es poden entendre i poden parlar perfectament, s'entenen. Actualment hi ha uns 400 milions de parlants de hindi que tenen aquesta llengua com a primera o segona arreu del món, i dic arreu del món perquè a causa de la immigració dels últims anys el hindi també és una llengua que es parla a Gran Bretanya, als Emirats Àrabs o Aràbia Saudita. Aquí a Catalunya comptem amb uns 50.000 parlants de hindi. Aleshores penso que és interessant considerar el fet que potser en algun centre pugui arribar algun estudiant i pugui presentar algunes dificultats lingüístiques degut a la categorització que ara veurem. Val, jo us explicaré una mica la categorització que es fan amb els termes dels avis, amb els oncles i les ties. Tenen moltes altres categoritzacions, però és força complicat, així que em centraré en aquestes tres. Com podeu veure, tenim que pels avis paterns tenim nana i nani, i pels avis materns dada i dadi. Així doncs, són dues categories diferents, que potser en català només en són una, no? I també veieu que tenim una A pel gènere masculí i una I pel gènere femení, però això no significa que el gènere canvia la categoria, simplement és el gènere de la paraula i això tampoc s'associa amb el sexe de la persona. Bé, pel que fa a la categorització dels oncles i les ties, primer explicaré els oncles i després les ties perquè funciona diferent. Però bàsicament la categorització es fa segons si són materns o paterns, o sigui el sexe dels nostres pares, el sexe de l'oncle o de la tia i de la seva edat. Val. Pel que fa als oncles de sang, o sigui els germans de la nostra mare o els germans del nostre pare, veiem que hi ha aquí tres categories. Una primera seria tau, que seria el germà gran del pare, i tai, que seria la dona del germà gran del nostre pare. Tot això és un conjunt, són un matrimoni, són la categoria. Després teníem xatxa i xachi, que inclouria el germà petit del pare i la seva dona. I després, per la part materna, els germans de la nostra mare, tindríem mama i la seva dona, que és mami. Com podeu veure, crida l'atenció el fet que per la part paterna es tingui en compte el fet que el pare pugui tenir un germà gran i un germà petit, però per la part materna només tenen germà i prou. No tenen en compte si és germà més gran o més petit. Aleshores, per les ties de sang tenim quatre categories, funciona una mica diferent. Tenim que per les ties paternes només hi ha un nom, que és la germana gran del pare, que és Bua, i el seu marit és Fufa. Com podeu veure, aquí tenim morfema de gènere, però no s'associa amb el nom de la tia de sang. És una altra categoria totalment diferent. Per tant, tenim Bua per la germana gran del pare i Fufa pel marit de la germana gran de... el marit de la germana del pare, perdó. Després, per les ties maternes, les germanes de la nostra mare, tenim Masi, que seria la germana de la mare, i Mama, que seria el seu marit. Com podeu veure, doncs, són dues categories diferents. A mi em crida l'atenció el fet, una altra vegada, que per les germanes tampoc hi hagi un nom per dir si són les germanes grans o petites del pare o de la mare, funciona diferent amb els oncles. Jo m'imagino que és per un factor cultural. Bé, al llarg d'aquest treball he anat veient que la categorització, la manera de denominar la família, és molt diferent de com ho fem nosaltres en català o castellà. En hindi es categoritza i es fan més categories amb aquests termes de parentiu. I d'això n'extrec la reflexió de que és possible, no?, que quan ens trobem aquí una persona que ve i aprèn el català o el castellà i té el hindi com a primera o segona llengua, pugui tenir problemes a l'hora d'entendre els membres de la família, perquè nosaltres parlem del nostre oncle i ells potser pensen, ostres, quin dels oncles? Perquè jo tinc moltes paraules, no?, per un oncle que diguem nosaltres. I bé, a mi això també em porta a pensar i es convido a reflexionar sobre això, que les llengües són un punt de vista, una manera de veure del món i bé, és una marca d'identitat, no? I bé, la meva bibliografia ha sigut aquesta, són els llibres blaus que heu vist a l'entrada, però m'he centrat en extreure les dades d'un parlant de la llengua, o sigui que el que heu vist ara són ben bé paraules de la llengua viva i això ho fan servir diàriament. I bé, fins aquí la meva exposició.
Gràcies, Paula. Funciona així, no? A continuació, l'Adrià Aiguaviva ens parlarà dels termes de... Ai, dels termes de parentiu. De la relació entre cos, espai i temps en aimara.
Hola? Sí, vale. Molt bé, doncs jo sóc l'Adrià Aiguaviva i el meu treball consisteix en bàsicament la categorització del temps en aimara per poder-ho comparar amb la categorització que fem els que tenim com a primera llengua, ja sigui el català o el castellà. Primer de tot us presentaré on es parla l'aimara, exposaré com construïm nosaltres el temps, quina percepció tenim nosaltres del futur, el present i el passat i quina tenen els que tenen l'aimara com a llengua. I finalment us parlaré una mica de la gesticulació que té molt de pes en l'aimara. Molt bé, doncs com podem veure, l'aimara és una llengua que es parla al sud-oest de Perú, a la zona més occidental de Bolívia, al nord de Xile i d'Argentina. Clar, és una llengua que es troba a Sud-amèrica, per tant està en contacte principalment amb el castellà, per tant el castellà, com és la primera llengua, per dir d'alguna manera, influeix molt a l'aimara i per tant és molt difícil ja trobar parlants que tinguin exclusivament l'aimara com a llengua, sobretot en el que són principalment les generacions més joves. Doncs molt bé, com podem veure, al català relacionem el que serien les parts del cos que tenim davant, ja siguin els ulls, la vista, amb el futur. En canvi, el passat ho relacionem amb aquelles parts del cos que són l'esquena. Vale, aquesta percepció nosaltres la tenim, ja sigui en català, castellà o qualsevol llengua que aprenem a l'escola, com l'anglès o el francès, perquè tenim la percepció del món com d'un recorregut, com un camí. Per tant, el passat és tot allò que ens queda darrere perquè és el que ja hem viscut i no podem canviar. En canvi, el futur ens queda endavant perquè és el que encara ha de venir. Però, com veurem, en l'aimara no es veu així. Ells tenen una sola categoria, naira, per dir ui i davant, que voldria dir el passat. Per què? Ells relacionen el passat amb el que seria un camp visual proper, és a dir, la part de davant, perquè consideren que tot allò que és real, el que ja han viscut, han vist o han sentit, els hi ha de quedar davant. En canvi, tot allò que encara desconeixen, que seria el futur, els hi ha de quedar darrere. Per tant, és una visió diferent, o sigui, contrària a la nostra, però que té molt de sentit. Com podem veure, és molt important la influència que té la gesticulació quan parlem sobretot del temps. El futur, els que tenim el català com a llengua, per exemple, ho relacionem pues, tirant el braç cap endavant. En canvi, el passat tiraríem el braç enrere. En aimara, clar, això hauria de ser al revés. El passat l'indiquen cap endavant i el futur cap enrere. A més, en aimara és molt important perquè ells com complementen allò que estan dient amb els moviments del cos, sobretot quan estan parlant. Hem de tenir en compte que estem parlant del temps, per tant, del present, del parlant, del que està dient, i li donen molta importància. És a dir, vaig estar investigant i realment es veia que sempre feien moviments corporals per indicar allò, per acabar d'indicar allò que estaven dient. I finalment, bueno, aquesta és la bibliografia que vaig utilitzar. Hi havia sobretot molt de pes sobre lo de la gesticulació i, bueno, com he comentat també al principi, és molt important el pes que està tenint i la influència del castellà, però també hem de tenir en compte que el castellà que tenen els parlants aimara no sempre ha de ser igual que el castellà estàndard o el castellà que tenim aquí. Per exemple, ells poden dir atrás, que seria el castellà dels aimara, i nosaltres podríem dir amb atrás, más tarde o temprano. O sigui, és a dir, nosaltres tindríem dues categories i ells amb una estarien dient el mateix, ho relacionen igual, de la mateixa manera. I bé, doncs, em va resultar molt interessant fer aquest treball perquè tots tenim com que sempre el futur ens ha de quedar davant, el passat enrere, però bueno, veiem que no totes les llengües són així, hi ha que funcionen diferent i és interessant tenir-ho en compte perquè no només és en l'aimara, hi ha altres llengües que també passa i ens hi podem trobar. Fins aquí arriba la meva presentació.
Gràcies, Odri. A continuació, la Paula Mercè ens parlarà del sistema numeral del Wolof.
Hola, se sent, no? Vale. Jo sóc la Paula Mercè i us parlaré sobre el sistema numeral del Wolof. Primer de tot contextualitzaré una mica aquesta llengua, després parlaré sobre què és un sistema numeral i les bases que poden tenir i quines operacions aritmètiques poden utilitzar, i finalment em centraré en el sistema numeral del Wolof i el compararé amb el del català. Bé, el Wolof és una llengua atlàntica de la família de les llengües nigerocongoleses i per tant la podem emparentar amb altres llengües com el Fula, el Seré o altres. Aquesta llengua la parlen uns 13 milions de persones en tot l'Àfrica Occidental i és la llengua més parlada al Senegal. Un 40% la tenen com a llengua materna i un altre 40% la tenen com a segona llengua. A més també és una llengua que es parla a Gàmbia, un 13% de la població, i a Mauritània un 10%. Bé, un sistema numeral és un conjunt d'elements lingüístics que tenen una correspondència biunívoca amb els nombres naturals, o sigui que es tracta d'una representació arbitrària. Totes les llengües tenen un sistema numeral, el que passa és que cada cultura quantifica el món a la seva manera. Per exemple, el Wolof és una llengua de base 5. Per exemple, per formar els números 6, 7 i 8, tenen com a base el número 5 i després sumen la unitat que correspongui en cada cas. En canvi, el català i el castellà són llengües de base 10, o sigui, per formar els números 11, 12 i 13 parteixen del número 10 i sumen. A més, doncs, cada sistema numeral utilitza tot un seguit d'operacions aritmètiques per formar els números, com és l'addició, la reduplicació, la subtracció i la multiplicació. En l'addició, el Kombe és una llengua de base combinada, tenen com a base el número 6 i el número 8, i per formar el número 7 i el número 9 parteixen d'aquestes bases i sumen. En la reduplicació, per exemple, el Yanzi anomenen el número 4 com a Na, i el número 8 el que fan és reduplicar aquest mot i l'anomenen Nana, que equival a la suma de 4 més 4. En la subtracció, el Mbum, per formar els números 7, 8 i 9, el que fan és restar del número 10 la unitat que correspongui. I en la multiplicació, el Bubi forma el número 8 multiplicant el 4 i el 2, i després el número 9 parteixen de la multiplicació que s'ha utilitzat pel número 8 i sumen. Tant el Kombe, el Yanzi, el Mbum i el Bubi formen part de la mateixa família lingüística, però podem observar que cada llengua compta d'una manera diferent i utilitzen operacions aritmètiques també diferents. Una altra característica és l'ordre dels factors en les operacions. Per exemple, el fula és una llengua que a l'hora de multiplicar posaria primer la desena al davant i després la unitat. Per exemple, 10 per 3 per formar el 30. En canvi, el wolof ho faria al revés, primer la unitat i després la desena, 3 per 10. Això, aquest fet, també pot succeir en una mateixa llengua, com és el cas del català i del castellà. Per exemple, els números de l'11 al 16, primer posem la unitat i després la desena. En el cas del 12, la unitat, el dot, i després el sufix ze, que prové del llatí, quim, i que significa 10. Bé, això, si sabem llatí, doncs ho podem saber, el que passa és que ja ho tenim tan interioritzat que ja no ens en donem compte. I després el 17, el 18 i el 19, primer posen la desena, que és aquest prefix di, que és una simplificació de 10, i després la unitat. En castellà, de l'11 al 15, primer la unitat, després la desena, i del 16 al 19, primer la desena i després la unitat. L'observació interessant és que en català, de l'11 al 16 segueixen la mateixa pauta, en canvi el 17 canvia. En canvi en castellà ja canvien el 16. Bé, ara ja em centraré en el sistema numeral del wolof. Com he dit, és un sistema de base 5, o sigui, els números de l'1 al 5, el 10, el 100, etc., tenen el seu propi mot i no són producte de cap operació. A més, el wolof utilitza dues operacions per formar els altres nombres, que és la suma i la multiplicació. Dels números del 6 al 9 parteixen i tenen com a base el número 5 i sumen. Els números 11 al 15 parteixen del número 10 i també sumen la unitat que correspongui. I del 16 al 19 ja parteixen de la suma que s'ha utilitzat pel número 15 i sumen. L'element H, que apareix en wolof i que uneix les desenes amb les unitats, simplement indica suma. Després del número 20 al 50 ja multipliquen. Primer la unitat i després la desena. El número 30 és una excepció, fan wer, significa dia de la lluna, perquè és el número de dies que té el mes lunar. Després el 21 i el 26, per la multiplicació que s'ha utilitzat pel número 20, i sumen també. Per exemple, el 26, nyarfuk akjuron ben, el nyarfuk és la multiplicació, i sumen després la suma que s'ha utilitzat per formar el número 6. I després del 60 al 90, primer se suma i després es multiplica. Per exemple, pel 90, jurom nyen fuk, el jurom nyen és la suma que s'ha utilitzat per formar el número 9 i multipliquen per formar el 90. I el 100, que té el seu propi mot. En català, he dit que és un sistema de base 10, igual que el castellà. O sigui, els números de l'1 al 10, 20, 30, 40, etc., tenen el seu propi mot. De l'11 al 16 se suma primer la unitat i després la desena. En canvi, el 17, 18 i 19 he dit doncs, que la pauta canvia i els factors doncs, són diferents. Primer hi ha la desena i després la unitat. El 21 i el 26, del 21 al 99, van coordinats amb la conjunció I, que uneix la desena amb la unitat. I a partir del número 30, la resta de desenes ja van amb el sufix NTA. És molt interessant perquè el wolof, l'ordre dels factors és diferent en la suma i en la multiplicació. En la suma he dit doncs, que primer va la desena i després la unitat, i en la multiplicació primer la unitat i després la desena. En canvi, en català, aquest fet succeeix en la mateixa suma. De l'11 al 16 segueixen en una pauta i el 17, 18, 19 una altra. Per tant, conceptes que tenim tan interioritzats com els números, en una altra llengua, en una altra cultura, es poden entendre i dir de maneres totalment diferents a la nostra. Jo us volia ensenyar l'exercici que vaig fer a la classe, perquè tot això que estic explicant no només es pot explicar en una classe de llengua, sinó també en una classe de matemàtiques. Jo vaig posar tot un seguit d'enunciats amb un seguit d'operacions i la solució s'havia d'escriure en wolof. Els alumnes de secundària estarien practicant a la vegada tot tipus d'operacions, però també estarien aprenent que hi ha diferents sistemes numerals i entendre que és molt diferent doncs, el nostre. També a l'hora d'elaborar aquesta conferència vaig estar pensant, i també us convido a reflexionar, sobre si una persona que arriba aquí i ha d'aprendre el català si ha d'aprendre el català, doncs si per exemple s'aprendria els números de memòria o estaria pensant en les operacions que ell utilitza en la seva llengua. Per exemple, un francès, si arriba aquí, s'aprendrà el 90 de memòria o estarà pensant en les operacions del 4 per 20 més el 10? Bé, jo no ho sé, però simplement doncs, ho comparteixo amb vosaltres. En conclusió, el wolof doncs, és una llengua totalment diferent a la nostra pel que fa al sistema numeral, però estudiar-lo t'obre els ulls per entendre que no tot el que diem nosaltres és universal i entendre que això, que tot no és universal i t'acostarà a noves maneres d'entendre el món. I això, per aquí la bibliografia que he utilitzat i fins aquí la meva presentació.
Moltes gràcies, Paula. Gràcies a totes. Ara tenim prou temps, em sembla, per si voleu fer preguntes o reflexions. Per allà veig que el micro... Algú té? No funciona? No. Doncs escoltarem bé.
Això és que no sigui un perquè no ho veu.
Aquest número de balança, no he tret les dades, vols dir?
Sí.
La Lluïsa ho sap.
No, però... Gràcies, perquè ens ho anotem, que, no, que sembla que no pot ser. Gràcies. No sé si hi ha alguna altra cosa, alguna altra pregunta o reflexió sobre algun dels temes que ens han explicat. Sí. Sí, la Paula.
Sí. No, no, secundària això,
eh?
Home, si poses operacions senzilles, sí. Clar, sí, sí.
Home, si es treballa a classe de matemàtiques, a mi em sembla que seria interessant quan de fet es comencen a treballar les operacions combinades que ja es van introduint.
Sí.
No, man, perdona.
O sigui, tot això ho pots explicar en una classe de llengua. El que passa és que jo, el meu exercici, volia elaborar-lo pensant doncs, per explicar una classe de matemàtiques, que també doncs, serveix per entendre això, que hi ha diferents sistemes numerals i a més estàs practicant operacions. Però sí, es pot adaptar.
Seria interessant potser posar-se d'acord amb el professor de matemàtiques del mateix curs, sí. Ensenyar-li. Sí, sí. Hi ha alguna altra pregunta o comentari? Doncs si és que no, ho deixem aquí. Moltes gràcies a totes quatre per les aportacions que heu fet i em sembla que aniran molt bé. Gràcies.